Notícies migdia amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. L'escola Espronceda se sotmetrà a un canvi d'imatge durant l'estiu. Les instal·lacions de 4.000 metres quadrats porten 13 anys sense pintar-se. Uns treballs que ara s'aborden gràcies a una inversió de 63.000 euros. Els encarregats de les tasques són persones en situació d'atur de més de 45 anys i que estan fent un dels plans d'ocupació del Vaporllong. Ho explica el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro.
Majors de 45 anys i de 55 anys i alguns també de llarga durada. En aquest sentit, posar en valor com la rehabilitació d'aquesta escola o d'altres espais i equipaments municipals serveix en aquest sentit perquè aquestes persones que han sofert les conseqüències de la crisi econòmica puguin adquirir per aquest camí pel qual tenen una feina en la que participen d'aquest retorn social i a la vegada la feina que els ha de portar una altra vegada a incorporar-se al mercat laboral.
Aquesta, però, no és l'única actuació que l'Ajuntament està tirant endavant per millorar els equipaments educatius locals. De seguida us en donem més detalls. Abans, us resumim altres temes del dia en el bloc de titulars. Molt bon dia.
Bon dia.
Primera onada de calor a la vista.
Els termòmetres s'enfilaran fins a cotes màximes en les pròximes hores. El doctor Jordi Nogués, del CAP de Sant Oleguer, ens donarà alguns consells durant el Notícies Migdia per evitar un possible cop de calor.
Les barraques arriben als 20 anys.
Les parades de la Festa Major Alternativa s'instal·laran per tercer any consecutiu a l'Eix Macià i entre les novetats hi haurà dos concursos, el primer per triar el cartell anunciador i el segon que premiarà la carpa millor decorada de les barraques.
En el temps dedicat a la informació esportiva us explicarem que l'Institut Castellarnau ha quedat quart en les 24 hores, volíem dir, de motociclisme que han tingut lloc aquest cap de setmana al circuit de Montmeló.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la previsió del temps. Com us dèiem, s'espera una pujada força alta dels termòmetres. Ens ho detalla l'Estel Figueres des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, avui l'ambient càlid serà el protagonista i tot això també farà que hi hagin tempestes a punts de muntanya, sobretot a la meitat nord del territori. Hi haurà alguns intervals de núvols, també al sud del país, que de moment sembla que com a molt deixaran algun ruixat esporàdic. Per altra banda, sí que hi haurà ruixats i xàfecs a punts del Pirineu, Prepirineu, també de la Catalunya central o de l'interior de les comarques de Girona. Amb el pas de les hores, sobretot a partir del vespre, poden arribar també a punts del litoral de Girona o del nord de Barcelona. L'ambient càlid, com dèiem, serà el protagonista, temperatures que poden arribar a superar els 38 graus a Ponent i al litoral podríem arribar a superar els 32 graus. La calor es mantindrà tota la setmana i, per tant, en aquest sentit, hi ha activat un avís per onada de calor. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix la situació és de normalitat. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que per treballs de millora hi ha un servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia, de la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. Pel que fa a les carreteres, situació a aquesta hora una mica complicada a la C58, a l'autopista del Vallès. Hi ha 3 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona i 1 quilòmetre també de retencions en sentit Terrassa, tot plegat per les obres d'ampliació d'aquesta via. També hi ha algunes complicacions a la Ronda de Dalt, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha 1,5 quilòmetres de retencions cap a Barcelona. També hi ha alguns problemes a la P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. L'Ajuntament de Sabadell ha destinat en el que portem d'any més de 225.000 euros a inversions de millora dels centres educatius de la ciutat. A més, una part important dels treballs que s'hi realitzen, com ara pintar o fer un manteniment, són fets per persones en atur que formen part dels plans d'ocupació del Vaporllong. Avui, precisament, s'ha fet una visita a un d'aquests espais. Es tracta de l'escola Espronceda, on s'ha pogut comprovar les accions de manteniment que s'estan fent aquest estiu. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs a l'escola Espronceda, ubicada al sud de la ciutat i on estudien 360 alumnes, està canviant la seva imatge. Per fer-ho possible, s'han destinat prop de 64.000 euros a pintar els 4.000 metres quadrats de superfície que ocupa el centre. Les actuacions van començar el mes de febrer, però ara, durant els mesos d'estiu, coincidint amb l'aturada del curs, s'intensifiquen. Els encarregats de pintar i fer el manteniment són persones de més de 45 anys, que fa temps que es troben a l'atur i que estan fent formació a través dels plans d'ocupació del Vapor Llong. És el cas d'en José Ángel i l'Hernán Baca, que s'han acollit en aquesta iniciativa i esperen que els hi serveixi per trobar feina ben aviat.
Pues llevo de los 16 años pintando, tengo 34 y en paro llevaba 4 años. Por el tema del trabajo ahora como está, que no me aseguraba nadie y aquí muy bien. He entrado ahora, soy de Sabadell, del Plan Barris, y muy bien, aquí arreglando el colegio y tal, y bien, bien.
Aquí he estado pintando, masillando, poniendo un poco de padur, poco de todo. Y por lo menos aprovechar el tiempo que estaba aquí en los cursos y me ha ido muy bien. Ojalá que tenga más suerte aquí adelante. Ahora a seguir adelante, a buscar, a ver, tenemos suerte y a seguir luchando por ahí.
L'escola d'Espronceda es va construir fa més de 50 anys, però feia uns 13 anys que no es pintava. Per això, des del centre valoren positivament el canvi d'imatge. Una actuació que estava previst que finalitzi a finals d'any. Aquesta, però, no és l'única millora que s'està fent aquest curs als centres educatius de la ciutat. I és que l'Ajuntament ha destinat en el que portem d'any 225.000 euros en accions diverses.
L'educació és una prioritat pel govern i és per això doncs, que hi hem gairebé triplicat la inversió en educació pel que fa als equipaments educatius municipals. Un exemple d'aquest esforç pressupostari aquest any ha sigut, doncs, per exemple, la construcció d'una pista esportiva a l'escola Virolet o millores a l'escola Calvet Estrella o a la ludoteca Margarida B2 o també a l'escola Can Deu. Dintre d'aquestes intervencions, a l'estiu aprofitem per pintar escoles, en aquest cas doncs, l'escola Espronceda, en la qual doncs, s'ha pintat en aquest cas tota l'escola, tant les aules, els passadissos com la part exterior del pati.
El regidor d'Educació, Joan Berlanga, també ha aprofitat per explicar que es realitzaran millores al centre de formació d'adults de la Creu de Barberà i també d'Espronceda, on els usuaris dels programes d'ocupació també seran els encarregats de condicionar els equipaments.
Notícies migdia.
En Comú Podem Sabadell ja ha començat a treballar la configuració de la candidatura que es presentarà a les eleccions municipals de l'any vinent. L'Assemblea ha escollit els 12 membres del grup motor que farà tasques de coordinació durant el pròxim any. El grup es tornarà a reunir aquesta setmana per organitzar els grups de treball i establir el calendari a partir d'ara.
La nova confluència d'esquerres, que encara no se sap si concorrerà als comicis sota el nom d'En Comú Podem Sabadell, suposarà la desaparició de la marca Unitat pel Canvi, nascuda per les municipals del 2015. El nom, però, serà un dels temes a resoldre més ràpidament. A partir del setembre serà moment d'obrir el debat sobre quines persones integraran la llista i què cal incloure al programa electoral. Un dels 12 integrants del grup motor, Josep López, subratlla que, tot i que queden 10 mesos per les eleccions, hi ha moltes formacions que ja han entrat en campanya. Són declaracions al Notícies Matí.
Veient el que fan algunes persones i algunes organitzacions que estan més en clau de campanya electoral que de feina per la ciutat, sembla ser que sí que s'està avançant tot, no? Bueno, nosaltres ara en aquest mes es faran algun tipus de tasques i de desenvolupar i de preparar el que al llarg del mes de setembre, octubre, s'acabarà concretant.
La nova candidatura tindrà el repte de superar els resultats assolits per Unitat pel Canvi ara fa 3 anys. Va ser la segona formació més votada per darrere del PSC i va obtenir 4 regidors.
I els antics membres del desaparegut PSUC volen recordar i difondre la història del partit a la ciutat a través de diferents iniciatives. L'activitat central és l'exposició al PSUC a Sabadell 1936-1986, que es podrà veure a partir d'aquest dijous al Casal Pere IV. La mostra recull material gràfic com fotografies, pamflets o documents de les diferents etapes que va viure la formació.
La Guerra Civil, l'època de clandestinitat i resistència, la d'eclusió i la de legalitat i accés als ajuntaments són les diferents etapes que recull la mostra, culminant-la amb la transformació feta a la ciutat sota el lideratge de l'alcalde Antoni Farrés. A més, a la mateixa exposició es podrà veure un vídeo amb les 36 entrevistes realitzades a testimonis de la ciutat. La iniciativa té un doble objectiu, segons ha apuntat Josep López, que és coordinador de l'exposició.
Nos hemos dado cuenta que se iban personas y que no quedaba nada de lo que
escrito ni documentado de toda su aportación y de toda su experiencia. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que recuperar los aspectos de la memoria colectiva del SUC es recuperar aspectos de la memoria colectiva en gran medida de esta ciudad.
A banda de l'exposició, que es podrà veure fins al 26 de juliol al Casal Pere IV, també se n'aprofitaran el material i els testimonis per impulsar altres projectes. D'una banda, s'està treballant en l'elaboració d'un llibre amb més d'un volum, amb la història del PSUC, i de l'altra s'editarà un DVD amb els testimonis entrevistats.
Primera onada de calor a Catalunya que farà pujar els termòmetres, atenció, aquests dies més amunt dels 35 graus. Per això, l'Agència de Salut Pública ha posat en fase d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre els col·lectius més vulnerables, com ara les persones amb malalties cròniques, la gent gran i també els infants. Hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer durant les hores de més sol, beure més aigua de l'habitual són algunes de les recomanacions per fer front a la calor extrema. Jordi Nogués, líder clínic del CAP de Sant Oleguer de l'Institut Català de la Salut, ens en dona més detalls. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Quan les temperatures són anormalment altes, com les d'aquests dies, la calor excessiva pot ser un perill per a la salut?
Sí, sí, bé, afecta sobretot, doncs, com deies abans, a les persones més grans, sobretot a partir dels 75 anys, després altres persones amb circumstàncies socials determinades, que viuen sols, amb certa pobresa, o gent amb discapacitats físiques i psíquiques que tenen limitacions amb la mobilitat de l'autocura, nadons, persones amb malalties cròniques com la hipertensió, la diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries, renals, el Parkinson, amb Alzheimer, obesitat. Després també altres persones que prenen medicació que afecten el sistema nerviós central com tranquil·litzants, antidepressius o psicòtrops, i els que prenen diurètics també els hi pot afectar. Altres situacions, doncs bé, ja són problemes amb trastorns mentals o conductes que prenen substàncies psicoactives o alcohol, i gent que realitza una activitat física molt intensa en les hores de més calor, que cal tindre molt en compte que pot ser molt perjudicial. És a dir, que és un grup de persones molt ampli el que pot afectar l'onada de calor. De fet, pot afectar tothom.
De fet, quins són els símptomes que ens poden alertar d'estar patint un cop de calor?
Bé, cal que tenir en compte que la calor el que fa és que es provoqui una pèrdua de líquids importants i minerals, i una deshidratació, i es provoca deshidratació i esgotament. Aquest és els símptomes principals. Llavors, quan apareix el cop de calor, doncs a vegades fa pujar la temperatura de la persona, que pot arribar fins a 39 graus, mal de cap, nàusees, set molt intensa, pot arribar a convulsions i a pèrdua de coneixement. Llavors, en cas de que això es produeixi, doncs s'ha d'intentar, doncs, que la persona es posi en algun lloc que estigui més fresc, que pugui beure aigua, mullar-la i ventilar-la força, i si cal, doncs avisar el centre de salut o el 061, que ens atendran ràpidament.
És important no sortir, per exemple, al carrer a les estones amb més sol, amb les temperatures més elevades, però quins consells podem fer a casa nostra per tal d'evitar la calor, les altes temperatures?
Bé, s'ha de procurar que a les hores de més sol, doncs, tancar persianes i finestres a fi de que es provoqui una doble capa aïllant. Durant la nit, llavors, obrir les finestres perquè entri la mica de fresca que fa a les nits. Estar a les instàncies més fresques de la casa, procurar ubicar-se en el lloc on siguin més fresquets dels habitatges, i si es pot ser, utilitzar algun tipus de climatització, tipus ventiladors o aire condicionat. Inclús s'aconsella que si puja molt la temperatura i a casa no disposem d'aquests climatitzadors, doncs anar a alguns espais com centres comercials, biblioteques, cinemes, etc., per evitar, doncs, patir tantes hores de calor intensa i no refrescar-nos durant tot el dia. I després, per l'altra banda, doncs, donant-nos dutxes fresquetes, tovalloles mullades amb aigua i beure molt sobretot.
I la dieta també ens pot ajudar? És a dir, és millor menjar aliments més lleugers?
Home, s'ha d'intentar prendre coses que continguin molt líquid i que siguin poc calòrics. que menjars molt calents o que continguin moltes calories, doncs no beneficia gens per aquests estats que estàs així, doncs, d'esgotament i deshidratat.
Mm-hmm. Aquest estiu la calor ha arribat més tard, però l'any passat sí que van haver-hi diferents onades de calor al llarg dels mesos d'estiu. Des del CAP Sant Oleguer, en el seu cas, van tractar molts casos d'aquest tipus, moltes situacions?
Bé, es dona molt consell preventiu. Llavors, quan es produeix la onada de calor, bàsicament sobre la població més fràgil, que són els que nosaltres tenim més observança, doncs detectem alguns casos que doncs no tenen massa control de la temperatura i són persones que van molt abrigades i aconsellem doncs que es desabriguin. La deshidratació sí que vam detectar alguns casos. I amb la gent jove, sobretot, ens va aparèixer algun cas de gent jove que havia fet exercici físic durant les hores de més calor, que van amb mal de cap i marejos. Això sí que va vindre algun cas, va ser test.
Doncs aquests són els consells del líder clínic del CAP Sant Oleguer, el Jordi Nogués, doncs per evitar un possible cop de calor, tenint en compte que en els pròxims dies farà molta i molta calor. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres. Adéu.
Anem a d'altres temes del dia en format més breu. Audiència pública del govern municipal.
L'alcalde de Sabadell, Matías Arracan, i els tinents d'alcalde, Juli Fernández, Joan Berlanga i Marisol Martínez, retran comptes sobre l'acció del govern i explicaran les perspectives de cara al 2019. Les persones que hi assisteixin podran formular preguntes als membres de l'executiu local sobre l'activitat i també la gestió municipal. L'audiència pública, la tercera d'aquestes característiques que se celebra, començarà a 8:15 del vespre al Centre Cívic de Cal Balzac, a la Creu Alta.
Més de 100.000 persones participen arreu de Catalunya en el Mullat per l'esclerosi múltiple, que enguany celebrava el 25è aniversari.
Centenars de sabadellencs van sumar-se a la iniciativa amb un gran salt a la bassa, en el qual hi van participar el regidor Ramon Vidal, els tinents d'alcalde Juli Fernández i Marisol Martínez i l'alcalde Matías Sarracán. L'alcalde recorda la importància de jornades com aquestes. Hem de dir que els diners recaptats en el Mollet d'aquest any seran per investigar la malaltia. La 25a edició de la campanya volia incidir en els infants que la pateixen.
I us ho dèiem, en començar, les barraques de la Festa Major arriben als 20 anys de vida, establint-se de forma definitiva a l'Eix Macià. Per tercer any consecutiu, les 10 entitats participants tindran parada en aquesta via i acolliran els principals concerts de Festa Major, tant els programats per la Festa Alternativa com els de l'Ajuntament.
Després d'anys de polèmica per la ubicació de les barraques i de reivindicacions per aconseguir un espai amb més visibilitat, l'Eix Macià sembla haver-se convertit en el punt més idoni. Tot i això, des de les barraques admeten que també té punts dèbils. Els ha assenyalat aquesta emissora Anna Balaguer, membre de la Comissió de Festes Populars de Sabadell.
Bueno, a mi m'agradaria estar al centre de la ciutat, vull dir que estem a una zona una mica més allunyada, no et diré tant com a la base, que estàvem al cul del món, però té una cosa bona, que és que si enfoques la música cap al Parc Catalunya tampoc potser molestes de tanta gent, que també és un dels punts que sempre hem tingut molts conflictes, però per això els espais són cada 3 anys es canvia. I a més, acompanya molt més, l'Eix Macià acompanya molt més, vull dir que no és una verda, és com un espai més sa, no? Potser, podríem dir.
Durant aquesta Festa Major, la Festa Alternativa celebra els seus 20 anys de vida. La commemoració es notarà sobretot en la decoració de les barraques, que recollirà les reivindicacions d'aquestes 2 dècades. D'altra banda, des de les barraques també han obert un concurs per escollir el cartell d'aquest any, que ha de fer referència a l'aniversari de la festa i també als seus valors. El certamen estarà en marxa fins al 17 de juliol.
Continua la Moncloa la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez.
És la primera trobada formal entre els dos mandataris des que van prendre possessió del càrrec i des del referèndum de l'1 d'octubre. Les dues administracions es prenen la cimera com un primer pas per recuperar el diàleg institucional. Entre els temes a parlar, l'autodeterminació de Catalunya. El gabinet de Sánchez ja ha dit que està disposat a escoltar propostes sempre que s'ajustin a la Constitució. La vicepresidenta Carmen Calvo valorarà la trobada en roda de premsa, mentre que el president Torra farà el mateix des de la seu de la Generalitat a Madrid.
Els equips d'emergències han aconseguit rescatar un cinquè nen de la cova inundada de Tailàndia.
El menor se suma als altres quatre rescatats ahir i que es troben hospitalitzats, tot i que fora de perill. Dins la cova encara queden set menors i el seu entrenador de futbol. Els equips d'emergències treballen a contrarrellotge per treure el grup davant de la previsió de fortes pluges que podrien tornar a inundar la cavitat on es troben atrapats des de fa 10 dies.
I acabem condemnat a gairebé 50 anys de presó un professor de Madrid per 12 delictes d'abusos sexuals a menors.
La sentència considera provat que l'exdocent de l'escola Valdeluz va fer servir el seu càrrec per satisfer els seus desitjos sexuals. A més de la condemna de presó, la sentència també recull la prohibició d'acostar-se a més de 500 metres de les víctimes, el pagament d'una indemnització de 142.000 euros i la inhabilitació com a professor durant 5 anys.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i en Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. ¿Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
La calor es fa molt pesada.
Caca.
I fa venir molta mandra.
Si algú s'adorm, ho putem fora d'oxina.
Si ets amant del gènere fantàstic, tenim la solució.
Quimèric.
La millor selecció dels programes del Quimèric de tota la temporada la pots escoltar cada setmana a Ràdio Sabadell fins que tornem al setembre.
He plorat molt.
Escolta'ns els divendres a les 8 del vespre, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Sort de nosaltres, perquè la mare que el va parir.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'Institut Castellarnau s'ha consolidat com un dels equips capdavanters de les 24 hores de motociclisme. La cita, que es va celebrar entre dissabte i diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, va deixar l'equip sabadellenc a les portes del podi amb un quart lloc a la General. Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El 2017 van quedar tercers de la General i segons de la seva categoria, 0 SBK, i aquest 2018 van fer quarts i segons, amb la qual cosa pràcticament van calcar el resultat de l'any passat. Aquest cop, però, anant de menys a més i ajudant-se en la seva regularitat i constància. David Luarna, coordinador de l'equip de l'IES Castellarnau, afirma que l'experiència adquirida en altres edicions els permet afrontar les 24 hores amb una tàctica ben definida.
En este tipo de carreras, o sea, desean muy rápido. Si es muy rápido al principio, pero luego viene la noche, el cansancio y no eres capaz de mantener esa rapidez, no sirve nada, ¿no? Correr tanto al principio. Y bueno, el equipo va aprendiendo año tras año y bueno, con los pilotos que tenemos ahora y otros que puedan venir, la experiencia que tienen ellos, pues se va aprendiendo, ¿no?
El que queda clar és que el treball dels alumnes és molt bo i això s'ha notat en el rendiment de l'equip, que aquestes últimes edicions s'ha instal·lat sempre a la zona alta de la classificació. Un fet impensable quan van començar el projecte i que ara sembla un objectiu prioritari, tal com afirma el coordinador de l'equip sabadellenc, David Luarna.
Cuando empezó este proyecto aquí en el colegio, no sé si alguien se imaginaba si pudiésemos llegar a estos resultados, ¿no? Pero claro, ya como dicen los alumnos, ¿no? Esa inquietud que tienen, decir, hostia, el año que viene, si estamos aquí, a ver si podemos llegar a los podios otra vez. O sea, los resultados cuando llegan es muy bonito, todo muy bonito, pero claro, hay que estar también preparado para cuando no llegan, porque hay que ser consciente del sitio que nosotros tenemos y bueno, que esto es para que los alumnos se formen, para que vivan las carreras, y eso es lo principal, ¿no?
De cara al 2019, el repte d'Elies Castellarnau tornarà a ser el de competir a les 24 hores de motociclisme i demostrar que, amb treball, constància i regularitat, es pot arribar a lluitar per la victòria final davant altres equips amb molt més recursos a tots els nivells.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
Paciència i no equivocar-se. L'equip masculí de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell espera encertar els dos fitxatges que vol fer: un boia que substitueixi la marxa d'Ivan Gallego i un jugador polivalent que alliberi una mica més a Javi Bustos.
A la baixa de Gallego cal afegir la de marxa de Javi Gorría després d'una temporada molt complicada per les lesions. Tots els esforços se centren en trobar un boia de qualitat que faci més suportable la baixa d'Ivan Gallego. El tècnic del club, Xava Gómez, creu que podran trobar aquest jugador, tot i que destaca la dificultat de trobar un waterpolista en aquesta posició cada cop més buscada.
Es una posición muy difícil, es una posición que no hay casi jugadores y los que hay a nivel internacional pues tienen cifras que ahora mismo nuestra liga no se permite, ¿no? Entonces, como te digo, es una posición difícil para encontrar estos jugadores, estamos teniendo problemas, pero bueno, seguro que tendremos equipo para intentar estar bien arriba, para intentar competir i per fer-ho el millor possible.
Si s'aconsegueixen aquests dos fitxatges, l'Astralpool repetirà els 13 jugadors de la temporada passada a la plantilla. Un Astralpool que començarà la pretemporada el 27 d'agost. Xava Gómez espera, però, tenir tancada la plantilla d'aquí a una setmana o, com a molt, 10 dies.
El Sabadell Nord haurà de carregar piles durant la pretemporada, ja que l'inici de la primera catalana serà molt exigent. En les 5 primeres jornades, els de Kiko Díaz s'enfrontaran a 3 dels aspirants a pujar a tercera divisió, començant pel Vilassar de Mar.
Serà el primer rival dels de Can Uriac, un equip que ve de tercera divisió i que té com a objectiu recuperar quan abans millor la categoria perduda la passada temporada. Evidentment, Kiko Díaz hagués preferit un altre rival, però, en canvi, el tècnic del Sabadell Nord valora positivament el fet de debutar a casa.
Prefiero empezar en casa. Siempre pienso del primer parte de liga, si lo tienes en casa y estás con la afición y demás, tienes mucho más a ganar que saliendo fuera.
L'objectiu dels sabadellencs en aquestes 5 primeres jornades serà aconseguir 7 o 8 punts que els permetin guanyar confiança i tranquil·litat. Una primera catalana que serà més competida que mai i que començarà el 2 de setembre. La Federació Catalana de Futbol ha confirmat avui que hi haurà 4 descensos en els dos grups, més el 5è pitjor, amb la qual cosa la permanència estarà més cara que les últimes temporades.
I l'Aaron i el Dylan van ser els veritables protagonistes del partit solidari de futbol sala que es va disputar ahir al Pavelló del Nord, organitzat pels Amics del Pou Nou Escorial. Una selecció de jugadors de Sabadell es van enfrontar als veterans del Barcelona Lassa, que van comptar, entre d'altres, amb la presència de Jordi Torres, fins fa poc capità del primer equip blaugrana.
Aquests dos nens amb malalties estranyes van demostrar vitalitat i van ser el centre de la festa. Bona resposta de la gent, que tot i la calor va apropar-se al Pavelló Nord, deixant pràcticament 1.000 euros de recaptació que aniran destinats als tractaments d'aquestes dues malalties. Cinto Aranda, promotor d'aquest partit, afirma que haver pogut organitzar el partit en aquestes dates ja és tot un èxit.
Es un día complicado, domingo, la gente de la playita, hace buen tiempo, pero bueno, es lo que tú dices, el haberlo montado ya y la intención que teníamos era de pasar un día bonito y que el poco dinero que se recaude, pues para todos fenómenos.
El menys important de tot va ser el resultat final del partit, que va acabar amb victòria de la selecció de Sabadell per un contundent 8-3.
I s'acaba de confirmar que Luis Enrique ha estat nomenat nou seleccionador espanyol de futbol, però no són les úniques novetats en relació a la selecció que hem conegut avui, Joan.
No, perquè José Francisco Molina és el nou director tècnic de la Federació Espanyola de Futbol, l'exporter de l'Atlético de Madrid o del Deportivo. S'ha fet càrrec d'allò que fins ahir ocupava Fernando Hierro. Com dèiem, una de les primeres decisions de Molina era anunciar el seleccionador espanyol i ara s'ha confirmat que serà l'extècnic del Barça, Luis Enrique Martínez.
I Borja Iglesias és nou jugador de l'Espanyol per a les pròximes 4 temporades.
El davanter gallec es converteix en el fitxatge més car de la història del club perico, que ha pagat 10 milions d'euros al Celta pel seu fitxatge. Borja Iglesias signa fins al 30 de juny del 2022 i tindrà una clàusula de rescisió de 28 milions d'euros.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Informació esportiva, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i amb el suport del Toni Pacheco a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a partir de 2:15. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.